món a RAC1 amb Jordi Basté.
Senyor Julian Assange, bon dia i moltes gràcies per atendre el món a RAC1.
G'day, this is Julian Assange speaking.
Com es troba?
I'm fine.
Ha comptat quants dies fa que està reclòs a l'ambaixada de l'Equador a Londres?
No, crec que són més de 300 els dies.
Té idea de quan podrà sortir?
La situació política tan complexa no crec que permeti que marxi d'aquesta ambaixada aviat, però mai no ho saps.
Aquesta reclusió a Londres li ha canviat la intenció de seguir publicant informacions confidencials a partir de Wikileaks?
No, no hi ha hagut cap mena de canvi, en cap etapa. L'únic moment en què m'ho he considerat i he pensat si valdria la pena és quan em van posar a la presó sol, quan estava a la presó aïllat. Però ho vaig reflexionar durant una mitja horeta i al cap d'aquesta mitja horeta vaig entendre que només vius una vegada i el millor és viure de manera fidel allò que creus a la vida.
Es comenta que està preparant una nova gran filtració de documents que podrien comprometre bancs molt importants a nivell mundial.
Sí. Sempre tenim diferents projectes entre mans que estan preparats per ser publicats.
Per tant, confirma que té dades comprometedores sobre bancs importants.
La major part de les nostres publicacions en els darrers 2 anys han implicat a tots els països d'arreu del món.
En aquests mesos vostè ha trobat temps per escriure un llibre, Cypherpunks, de l'editorial Deusto, que comença així. Aquest llibre no és un manifest, no hi ha temps, és una alerta. Internet s'ha transformat en la major eina del totalitarisme mai vista. És una greu amenaça per la civilització actual. Per què el que fa uns anys era una eina per la llibertat ara s'ha convertit en un instrument de control tan perillós?
L'arquitectura bàsica d'Internet ha estat sempre la mateixa durant els darrers 10 anys. I com a resultat d'això ha estat un objectiu fixe que ha estat en el punt de mira de governs i de tota mena d'institucions governamentals preocupades pel potencial emancipador de l'Internet, pels individus i per les organitzacions, que han respost, primer, construint tota una indústria gegantina de supervisió i de vigilància que és capaç de devastar-ho tot. I desenvolupant tota una indústria que és capaç d'emmagatzemar i d'indexar tota aquesta informació. Això l'anomenen supervisió o més aviat vigilància estratègica i es troba en diferents estats i finalment el que han desenvolupat és un sector automatitzat que és capaç de filtrar enormes quantitats d'informació. I això ha convertit el govern dels Estats Units en el primer espia electrònic d'arreu del món, que és capaç d'interceptar, segons el Washington Post, 1.700 milions d'imatges o d'informació en els últims 2 anys.
És veritat que diversos polítics nord-americans estan planejant matar-lo? És veritat, això?
Això és així. Hi ha centenars de polítics i de comentaristes que han publicat, doncs, projectes per assassinar-me o per segrestar-me. Fins i tot s'han presentat projectes de llei al Congrés nord-americà per definir a Wikileaks com una organització terrorista i per tal, doncs, de posar fora de la llei a tots els membres de Wikileaks.
Aviam, si segons vostè els estats no són prou transparents i els individus no tenim prou de protecció, com es pot ajudar Wikileaks?
d'una banda, estem implicats en el sector de la difusió del coneixement, i és veritat que a través d'aquesta difusió del coneixement la gent entén què és el que està succeint a la nostra civilització. I per la nostra civilització és el... Internet ha esdevingut el principal mètode mitjançant el qual la gent el pot utilitzar per gestionar de manera intel·ligent les seves pròpies vides. I en segon lloc, Internet ha permès tornar a equilibrar la balança entre els centres de poder. El poder en el món modern va evolucionar a partir de desigualtats des del punt de vista del coneixement. És a dir, qui tenia informació tenia poder. I Wikileaks ha fet que les organitzacions més potents esdevinguessin transparents i ha aconseguit que els individus esdevinguin intransparents. Però això, diguem, és una terminologia difícil de copsar.
És evident que en molts casos a nivell mundial, també li hauria de parlar d'aquí de Catalunya i del que està passant en el procés cap al dret a decidir, es parla molt dels missatges a través dels mòbils, a través de les xarxes socials, i li pregunto així, curt i ras, si vostè considera que haurien d'encriptar tots els nostres missatges.
I sí, jo estic convençut que tots els individus han d'encriptar la seva comunicació habitual. Evidentment, ara és molt incòmode fer això. No obstant, hi ha tot un seguit de programes informàtics que t'ho permeten fer. Hi ha tot un seguit d'estàndards. Per exemple, cada vegada que et connectes al teu compte bancari en línia, normalment et connectes a algun tipus de servei d'encriptació i les comunicacions estan encriptades. I existeix tota una lluita per part meva i per part d'altres per aconseguir que el HTTP pugui formar part de cada comunicació. Però aquest sistema, d'alguna manera, ha estat superat. Però hi ha d'altres sistemes d'encriptament, com el PGP, pel correu electrònic i per d'altres, que d'alguna manera estan et permeten encriptar. Per exemple, un altre sistema d'encriptació és el sistema monetari, que no és controlat per l'Estat o per un banc. I diguem que aquests són els maons fonamentals de la llibertat de l'individu a Internet. I què significa la llibertat de l'individu a Internet? Això penso que és molt important. Doncs bé, durant els darrers anys, totes les societats del món han basat la seva comunicació en Internet. La comunicació, per exemple, entre un marit i una dona està present a Internet, a l'igual que l'organització, que els membres d'una organització internacional, o la burocràcia d'un estat, o la comunicació entre les organitzacions corporatives i els estats. Tota la comunicació està a l'Internet. Tota la informació bancària està a l'Internet. Per tant, Internet és el sistema sanguini, són les venes o les neurones de la civilització actual. I que una qüestió cau a l'Internet, si, per exemple, la llibertat es redueix a Internet, la llibertat queda reduïda pels individus en general. I després de, si han de lluitar per la seva llibertat i per la seva autodeterminació com a individus, podem permetre que Internet sigui un espai on només uns pocs poders, com per exemple els Estats Units de Nord-Amèrica i potser la Xina en un futur, siguin capaços de vigilar les comunicacions de la major part de la civilització. Fins i tot comunicacions que sembla que estiguin passant dins de l'Estat espanyol, per exemple. Un correu electrònic enviat a un amic, pot acabar als Estats Units com a resultat de que el correu electrònic sigui enviat des de Gmail, Hotmail, Yahoo o molts altres serveis com YouTube. Tot això queda recollit als Estats Units i és fet accessible als interessos nord-americans.
I vaig més enllà. Per seguretat i per control, hauríem de prescindir de les xarxes socials com el Twitter o el Facebook?
Twitter is a more interesting case because
Twitter és un cas més interessant perquè és fonamentalment públic i, per tant, l'espionatge que he esmentat anteriorment no és aplicable en aquest cas. Però Twitter s'ha convertit en un mecanisme de control social. Per exemple, Anonymous Sweden, que tenia 25.000 seguidors, va ser eliminat, va ser suprimit de Twitter. I el mateix es pot dir d'altres grups polítics. Twitter fa un any lluitava, doncs, contra les empreses nord-americanes que estaven sota la pressió del govern dels Estats Units i del sector de la seguretat. Però ara ha abandonat aquesta lluita, perquè aparentment s'ha adonat que no és una lluita que pugui guanyar. I com a resultat d'aquest abandonament, a Espanya i d'altres països europeus estan perdent sobirania, perquè els grups, perquè els Estats Units de Nord-Amèrica i qualsevol poder que pugui influir s'està implicant en la pena de mort de la comunicació i per qualsevol d'aquests grups que utilitzi Twitter o Facebook. En el nostre cas, la nostra organització ha patit una sentència de mort econòmica a través, doncs, de la prohibició de que rebem fons a través de Bank of America, per exemple, i això ha estat considerat un bloqueig econòmic il·legal contra Wikileaks dut a terme per aquestes organitzacions. Però hi ha maneres, diguem, de superar aquest bloqueig econòmic, però d'alguna manera és una interferència molt forta en el dret sobirà dels pobles europeus. Per exemple, com Espanya, intentar transferir diners a Islàndia o a Londres no es pot fer degut a la interferència econòmica determinada per la corporació nord-americana. Fins i tot si hi ha, doncs, aquesta corporació nord-americana està present en els països europeus sota, doncs, la legislació europea, doncs a la pràctica no és així.
Estem parlant aquí al Monarracú amb Julian Assange. Ell és a l'ambaixada de l'Equador a Londres. És un dels homes més buscats del món. La justícia sueca el reclama per un cas de presumpte assetjament sexual. Ha rebut amenaces de morts directes de polítics de països civilitzats, com Sarah Palin, per exemple. Ha patit censura directa i assetjament. La web de Wikileaks ha estat desallotjada de servidors privats. Té prohibit rebre diners via PayPal o Visa, que sí en permeten, per exemple, el Ku Klux Klan. És la prova, tot això, vivent de les denúncies del que publica el seu llibre?
Doncs sí, és bastant interessant. Mira, hi ha hagut moltes coses que s'han escrit sobre el que va succeir l'any 68 i les transformacions que es varen verificar les idees i el col·lapsament de la Guerra Freda. Però nosaltres no hem vist cap pensament o reflexió política sobre el que està succeint actualment. I jo em preguntava per què és així. Com és que el món acadèmic s'ha vist tan, ha fet tanta fallida a l'hora de descriure el que està succeint? Doncs bé, jo penso que part de la resposta és per la manera en què s'ha viscut això, per la manera en què hem viscut en els anys, en els darrers anys. Hem vist casos que s'han investigat i les activitats de contraintel·ligència i les institucions d'arreu del món i els bancs, i això ho hem reflectit a les nostres publicacions, com actuen. Som una de les primeres organitzacions que hem pogut parlar coherentment sobre aquests temes, senzillament perquè som els que hem acumulat més experiència. Wikileaks és interessant no només pel que publiquem. Evidentment, de seguida que publiquem alguna cosa, ja és una cosa del passat, fins i tot si és un document de la setmana passada. Però la reacció davant del que publiquem d'alguna manera defineix les estructures del poder polític i geopolític actual. assenyala la corrupció existent entre les institucions actualment existents i permet establir una connexió entre l'Estat i les seves representacions. I també dona una trajectòria del poder de les persones que ens donen suport i que han estat capaces de resistir. Vull esmentar que, efectivament, hi ha hagut, doncs, problemes a la nostra organització, però, doncs, hem tingut un suport massiu per part dels nostres seguidors per tal de facilitar-nos suport financer. Hem rebut molt de suport per part de persones d'arreu del món. I són els tribunals els que han volgut, d'alguna manera, destrossar-nos. Però, malgrat això, el suport que hem rebut ens ha permès no destruir cap document dels que hem publicat. I això per nosaltres és una lliçó de gran formació política. El cos polític està sent definit, està en procés de ser definit com a resultat d'una revolució de la comunicació a internet que ha afectat a la major part de les societats del món i les ha col·locades a totes en un fòrum obert. On acabarà tot això? És difícil de dir. Però estem en una situació d'una centralització autoritària i totalitària, d'un sistema que s'està desenvolupant com a resultat de la centralització de la comunicació electrònica, que se centralitza, i tot aquest nou cos polític i aquest nou consens que està sorgint i que té com a principi fonamental el dret a comunicar. El dret, doncs, de preservar la llibertat. I per això aquest moment està sent tan, però tan interessant.
Aquesta setmana, senyor Assange, hem sabut que els Estats Units van espiar periodistes de l'agència Associated Press. Què en pensa tot aquest escàndol?
Home, del que hem estat parlant en el llibre és exactament això, però ho hauríem d'analitzar amb més profunditat, perquè aquest escàndol és més interessant políticament parlant del que ho és a la pràctica. Políticament parlant, el que ha succeït en aquest cas és que el Departament de Justícia nord-americà, que sovint és el que investiga a WikiLeaks, ha sentit que té el poder polític d'anar, diguem, de fer por al Departament de Justícia i al govern dels Estats Units d'investigar la gent. Però, a la pràctica, l'Agència Nacional de Seguretat, fins fa 7 mesos abans del setembre del 2011, es va implicar en un programa que exigia tots els registraments telefònics nacionals, totes les trucades fetes als Estats Units de Nord-Amèrica, mitjançant un programa anomenat Cellwind, molt ben documentat per part de diferents agències nacionals de seguretat que l'estan encausant per fer aquests detalls. El sector de la seguretat nord-americà ja té els enregistraments telefònics de tot el que truqui als Estats Units, de totes les persones, totes les trucades que es fan als Estats Units. I, per tant, és capaç de cartografiar tota l'estructura política de la comunitat dels Estats Units. Té anys d'enregistraments telefònics i de registres telefònics que els permeten veure les connexions socials entre les persones com a resultat de la freqüència de les trucades. De manera que aquest és un joc, d'alguna manera. Podríem dir, Déu meu, mira, la FBI, doncs, té informació que l'Agència Nacional de Seguretat ja té. La diferència en aquest cas és que els registres estan sent adquirits formalment amb l'objectiu, doncs, de fer aquests seguiments.
Hi ha una pregunta que sí que li voldria fer, senyor Sánchez, és quina legitimitat té WikiLeaks per filtrar secrets de gent que ha estat escollida democràticament?
Home, com qualsevol altra organització. A veure, aquest argument de la democràcia
information is the lifeblood of a democracy.
És
it is only the people
una mica fal·laç, perquè només si les persones entenen el que les seves institucions governamentals estan fent, podran actuar com cal. És a dir, que la informació és fonamental i el que no pots és permetre que els governs s'autoregulin d'aquesta manera. És el cos polític el que ha de regular el govern. Cada llei i cada constitució, els fonaments del govern provenen de la comunicació entre les persones. Quan permetem que els governs s'autoregulin completament d'aquesta manera, no sabem exactament què és el que succeeix entre la corrupció. I ben aviat es produeixen abusos que comencen a acumular-se un rere l'altre.
Senyor Julian Assange, moltes gràcies per atendre la trucada del món RQ des del seu exili a Londres i bon dia. La conversa amb Julian Assange, el fundador de Wikileaks, parlant de la situació que està vivint en aquests moments, com dèiem, a l'exili a l'ambaixada de l'Equador a Londres, i la seva relació amb Wikileaks i sobre el que encara pot venir per davant, com per exemple aquesta distribució de nous documents, en aquest cas sobre importants bancs mundials. I gràcies a John de Razzi per haver fet d'intèrpret a l'entrevista i a Jordi Ramos i a Víctor Vives per la producció d'aquesta crec interessant entrevista amb un dels protagonistes i un dels homes més buscats del món, Julian Assange.